Catalunya Ràdio. Les notícies de les 5.
Bona tarda, us informa Carme Montero. Els Mossos d'Esquadra i la policia local de Canovelles, al Vallès Oriental, han intervingut 2 tones i mitja de falsificacions que estaven guardades en una trentena de trasters. De moment hi ha unes 30 persones investigades. Aquestes peces es venien il·legalment al mercat del diumenge de Canovelles. En parla el cap de la comissaria de Granollers dels Mossos d'Esquadra, Joan Coll.
En aquest lloguer es posava material tot manta, o sigui, roba i sabateria, i a partir d'aquí sí pensem que pot haver un grup darrere en el qual doncs, es distribuïa tota la mercaderia.
Més notícies, Maria Alba Gilabert.
Acord de mínims entre el PSOE i Podem que salvarà a última hora el paquet fiscal que ha presentat el govern espanyol i que s'ha de votar aquesta tarda al Congrés. El sí de Podem està condicionat al fet que es mantingui l'impost a les energètiques alhora que es respectarà l'acord entre el PSOE i Junts de deixar-ne fora les que facin inversions verdes. L'acord per la reforma fiscal dona oxigen al govern espanyol que ha vist trontrollar l'estabilitat de la legislatura. La vicepresidenta Maria Jesús Montero ha celebrat l'acord, que ha costat molt d'aconseguir i que anticipa com serà de difícil la negociació que ve ara pels pressupostos.
Afortunadamente para el país tenemos acuerdo para la reforma fiscal, lo que permitirá que nuestro sistema fiscal sea más justo, más redistributivo y también tenga recursos que permitan blindar el estado del bienestar.
4.000 organitzacions de diversos àmbits secunden la manifestació que el Sindicat de Llogateres ha convocat dissabte a Barcelona contra el preu abusiu del lloguer. Això evidencia que es tracta d'un problema social de primera magnitud, segons el seu portaveu Enric Aragonès, que en declaracions al Catalunya Migdia de Catalunya Ràdio ha parlat de manifestació de país.
S'ha mostrat un suport no només molt gran, sinó molt ampli i molt transversal. I, a més, crec que és significatiu com hi ha moltíssimes organitzacions que el seu tema central, diguem, no és l'habitatge, però que entenen que aquesta fractura social que està provocant el conflicte amb l'habitatge té repercussions en molts altres àmbits. Es mostra que és una manifestació de país.
El cap de la diplomàcia europea, Josep Borrell, diu que l'ordre de detenció de Benjamin Netanyahu i del seu exministre de Defensa, Yoav Gallant, per crims de guerra a Gaza, no és una decisió política i que s'ha d'implementar. Pel que fa a països on es podria arribar a detenir el primer ministre israelià i on hi viatgés, hi ha hagut declaracions diverses. El govern dels Països Baixos diu que està preparat per aplicar-les. França, mentrestant, s'ha limitat a dir que actuarà d'acord amb els estatuts del TPI, però que parlar de detenir Netanyahu si trepitja territori francès és legalment complex.
L'església de Sant Esteve d'Olot ha passat a ser basílica. Li ha concedit el títol al papa Francesc. Ara la diòcesi té 4 basíliques. Sant Esteve s'assuma a la catedral de Girona, Sant Fèlix i l'església de Castelló d'Empúries. Olot, Laia Claret.
Aquesta setmana els bisbes reunits a Madrid li han traslladat la notícia al nou bisbe de Girona, Octavi Vilà, que per videoconferència ho comunicava al rector i a l'Associació d'Amics de Sant Esteve.
A partir d'ara, la parròquia de Sant Esteve, juntament amb les altres 3 basíliques que tenim a la nostra diòcesi de Girona, passen a ser centres espiritualment de referència i també d'administració del sacrament.
Per ser basílica, l'Església ha de tenir història, patrimoni i també vida de fidels. L'any 2020, l'antic bisbe va fer la petició al papa. Pel rector Pere Domènech, que és un orgull també pel municipi.
Serà també un engruixir i posar de relleu aquest patrimoni doncs, que té la ciutat.
Laia Claret, Catalunya Ràdio Olot.
Esports, Sergi Andreu.
El Barça juga aquest vespre a les 9 al camp del Sankt Pölten austríac en partit de la Champions femenina. El podreu seguir en directe a la TDG, a partit a l'app de Catalunya Ràdio i al 3CAT. El masculí Lamine Yamal encara té molèsties en un peu i està pràcticament descartat pel partit de Vigo contra el Celta. Per cert, avui passa pel tot costa el migcampista blaugrana Marc Casador. D'altra banda, el Barça compta amb la presència de Leo Messi divendres de la setmana que ve al Teatre del Liceu en la celebració del 125è aniversari del club. club. Teniu tots els detalls a l'episodi del Barça reservat d'aquesta setmana a l'app de Catalunya Ràdio. A la Champions d'handbol, a 9:15 avui, Barça-Nantes, amb les baixes de Dikamem i Karlsbogart. A l'Eurocup de waterpolo, a 8:00, Sàbac, Natació Barcelona. A la Champions d'hoquei hi ha duel català a 9:15 entre el Noia i el Reus. I a Las Vegas, a 4:15 de la matinada, avui tenim els primers entrenaments del Gran Premi de Fórmula 1.
Fins aquí les notícies.
La vida són preguntes. També preparàveu, per exemple, vídeos d'aquesta campanya B i respostes.
No.
La vida són rialles.
Oh, i amb el nostre dia a dia ja és molt igual.
Bueno, tampoc t'ho agafis així, eh?
I debats.
Com més es polititza el tema de la immigració, més s'identifica com un problema.
La vida és aliment del cos.
Trossejada amb ceba, pastanaga i all.
I de l'ànima.
El meu somni passar un dia sense en Hamlet.
Al matí de Catalunya Ràdio t'expliquem la vida, connectats al món i a la teva realitat.
De dilluns a divendres, de 6 a 1, al matí de Catalunya Ràdio, amb Ricard Ostrell.
Al matí de Catalunya Ràdio. Som vida.
A Catalunya Ràdio, de 4 a 7, la tarda de Catalunya Ràdio, amb Vicent de Carot.
Passen 6 minuts de les 5 de la tarda. De seguida anem a Crònica Negra, però abans, Fran Domènech, escolta'm, quants missatges hem rebut?
Increïble, 105 missatges.
L'has inventat, no ho has sabut
comptar. No, 105, els he comptat, i igual que ahir vaig comptar 164. Per cert, una idea que hi ha molta gent diu, no, és que el col·leccionisme és només per acumular andròmines, no?
Sí, ara ho deia el Toni García Ramon.
El col·leccionisme tocant-se amb l'interiorisme? La Rosa diu, sí? Jo col·lecciono pedres de tots els cims que faig i de travesses això de la muntanya i, atenció, amb elles estic complint el fons d'una taula coberta per un vidre.
Ai, m'encanta!
Per tant, imaginaria, ens envia una foto també.
Clar que sí.
És fantàstic. Puta,
deixa'm, mira, ara he tret un paper.
Vinga. Aquí el tenim, sí, a costa del micròfon.
Ja que és l'espai. Ja que és l'espai dels nostres oients, diu, bona tarda, Elisenda. Al primer lloc, moltes felicitats per el benvingut que vindrà, en Guillem, ja se saben el nom, eh? Us deixo berenar per tu i el teu equip, que totes les tardes em feu molta companyia. Gràcies, una forta abraçada i molts petons de la Sandra.
Bravo, Sandra.
Per tant, Sandra, moltes gràcies per haver vingut aquí a l'estudi de Catalunya Ràdio. Sé que ha anat al matí de Catalunya Ràdio, no hem coincidit per horaris, però li agraeixo molt que ens hagi deixat aquest missatget i aquests bombonets que estan deliciosos.
Per cert, el Xavi ens envia una foto de Caldes de Montbui, d'una botiga que la seva especialitat no diries mai què és.
A veure, especialitat?
Els carquinyolis.
No m'ho crec, a Caldes?
Sí, sí, i tant.
Però si vaig quedar dimarts a Caldes.
A Caldes de Montbui, elaboració pròpia de carquinyolis.
No m'ho puc creure, ara hem de contactar amb aquesta gent. David, apunta't al telèfon, d'aquesta gent. Busca'ls, que els demanarem que ens facin una edició especial de carquinyolis per Nadal, ara per regalar als oients.
Sí, i tant.
Per favor.
Gràcies al Xavi.
Qui s'emporta el regal?
Doncs,
perquè existim galetes virgínies.
Què volies, un número o la persona?
Te'l dic jo, val.
Sí.
El número. De l'1 al 105, m'has dit,
Sí.
Mira, posa't la llista.
Vinga, la tinc.
A la meitat de la taula.
Vale.
El 102, el 52.
Doncs mira, se l'emporta la Roser, el 655-05-92, bla, 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 bla.
De seguida et contactem, Roser, de seguida t'escriu el David i es posa en contacte amb tu per entregar-te les galetes. Gràcies, Fran.
Salut a vosaltres.
Passen 8 minutets de les 5, ara sí, Crònica Negra. Anna Ponsí, bona tarda.
Hola, molt bona tarda, Elisenda. Bona tarda a tots.
Anna Ponsí, des de Catalunya Ràdio Girona, aquí a la tarda. Avui ens vols parlar de robatoris de cotxes. Les últimes dades del Ministeri de l'Interior diuen que se'n sostreuen, flipareu amb aquesta dada, 22 de mitjana cada dia a Catalunya.
Exacte, això són dades del primer semestre del 2024. Veurem com acaba aquesta xifra a finals d'any. Catalunya, i això, atenció, és la comunitat autònoma on hi ha més denúncies per robatoris de vehicles, concretament 4.128 en aquest semestre que us dèiem, aquest primer semestre de l'any, amb un increment molt significatiu a les demarcacions de Lleida, amb una pujada del 34%, seguit de Tarragona amb quasi un 33% d'augment i Girona amb prop d'un 26% d'increment. Barcelona, en canvi, curiosament, ha baixat un 4,5% el robatori de cotxes. Per darrere de Catalunya hi ha Madrid, Andalusia i València.
Aquest descens a Barcelona, Anna, a què l'atribueixen?
No hi ha una explicació concreta, a vegades doncs, depèn de les màfies, de com es mouen cap a un lloc o cap a un altre. El cas és que les dades revelen això. Són dades que, evidentment, s'han de posar en quarantena en el sentit que hem d'esperar que acabi l'any per veure realment si potser al final a Barcelona n'hi ha més, menys, ja veurem.
Una de les víctimes, justament d'un robatori, és un veí de Salrà, ara ho deies, tu, el percentatge de Girona, que ha augmentat un prop d'un 26%. Aquest veí de Salrà que estaria dins d'aquesta estadística que comentaves. Qui és aquest veí?
Està dins d'aquesta estadística perquè a ell li van robar el passat 30 d'abril, quan havia anat a veure el seu fill, que té una empresa a prop del restaurant Altamira, a Fornells de la Selva. Ell es diu Xavi Chena, és veí de Salrà, està jubilat, i ell acostuma a aparcar el cotxe sempre al mateix carrer i li va passar això.
Jo tenia un Lexus 450H+, és a dir, un híbrid endollable. I un bon dia, sobre la una, un quart de dos, el vaig aparcar tradicionalment sempre a la parc, en el mateix lloc, que és al costat de l'Altamira, a Fornells. El vaig aparcar, vaig anar a prendre un cafè i al sortir ja no hi era.
Déu-n'hi-do, què va passar? M'imagino que quedes parat també un cotxe així, que te l'acabes de comprar.
Mare, sí, era un cotxe que tenia un any i poc. És un cotxe car, és un cotxe que més o menys val uns 80.000 euros al mercat. Per tant, els que el robaven també sabien el que robaven. I ell es queda molt parat. Primer es pensava que algú li havia mogut de lloc, que s'havia confós, que l'havia deixat a una altra banda. Es veu que de vegades, amb els seus fills i alguns amics de confiança, s'han fet aquesta broma de canviar-lo d'ubicació, que no t'hi vulguis trobar. Llavors, ells el que fan és escampar aquesta informació un cop ell surt i veu que realment li han robat el cotxe i s'enduen una sorpresa.
Ai.
Primer vaig pensar que era una broma, el primer, però al cap de dos minuts em vaig adonar que realment me l'havien robat. Vaig trucar al 112 i en 10 minuts una patrulla de Mossos va venir allà i vam veure claríssimament que me l'havien robat. Amb això que vaig anar a fer la denúncia a Mossos Girona, on hi ha la Generalitat actualment, i em va trucar un company de la vora dient que li havien també robat una matrícula, una placa de matrícula, amb un camión que hi havia fora.
Resulta que al costat d'on en Xavi havia aparcat el Lexus hi ha una empresa de transports, hi ha molts camions aparcats allà, doncs resulta que una de les tractores d'un d'aquests camions li faltava també una placa de matrícula. Uh-huh. El robatori es va escampar ràpidament entre diferents grups de WhatsApp i un d'aquests grups és de caçadors, de Fornells, doncs per veure si algú havia vist o sabia alguna cosa, i resulta que un d'aquestes persones que formava part del grup va trucar en Xavi al cap d'unes hores per dir-li que havia trobat la matrícula del seu Lexus llançada en un descampat molt a prop d'un carrer de Fornells. Per tant, ens hem de fer la composició que faltava la placa de matrícula d'un camió aparcat allà mateix i la placa del cotxe del Lexus havia aparegut també llançada. Per tant, se sospita que el que hi va haver és això, no? Aquest canvi.
Ho van fer segurament per si hi havia càmeres, no? Exacte. Canviem perquè no ens descobreixin.
Sí, és una altra manera o una manera d'intentar passar desapercebuts, per exemple, doncs, si s'assalten un radar, si hi ha alguna càmera a la vora que els pugui captar, és a dir, tot plegat amb l'intent aquest de dificultar el seguiment. A tot això, Elisenda, aquests cotxes de gamma alta tenen GPS incorporat.
Ostres,
per saber, clar, per saber on és el vehicle.
Aquest vehicle, com molts, porta un tipus de GPS per tal de localitzar-lo, sempre i quan tu no estiguis a dins. I clar, no vaig poder-lo localitzar. Sí que vaig veure que el quilometratge, per lo que anava mirant, anava evolucionant. I després, a l'endemà, per casualitat, a les 6 del matí, vaig tornar a engegar l'aplicació del vehicle i vaig localitzar-lo.
Oh, o sigui, que vol dir que si no està en marxa no es pot localitzar aquest vehicle.
Exacte, és a dir, com que el cotxe es pensa que qui condueix és l'amo del vehicle, mentre s'està movent no té cap necessitat de consultar on és, no? Perquè és una mica, seria una mica absurd, no? De dir, per què vols saber on ets si t'estàs movent amb el teu propi cotxe, no? On està el cotxe? Per tant, quan en Xavi entrava en aquesta aplicació des del seu telèfon mòbil i el buscava, el que li passava és que només li sortia l'última ubicació on havia estat parat el Lexus, és a dir, a Fornells, uns minuts abans que li robessin.
Oh. Quan apliques això és quan tu busques el teu vehicle, que el tens en un pàrquing o en unes hores i que no està engegat el vehicle. Si el vehicle va en funcionament, no és normal que tu busquis el teu vehicle, amb la qual no em donava, sempre em donava la mateixa ubicació, que era un carrer del polígon de Fornells.
O sigui, que ell anava comprovant amb aquesta aplicació que desconec, si tots els cotxes ho tenen. Tu dius que d'alta gamma d'aquests híbrids ja
no
ho té.
El meu no ho té, ja t'ho dic ara.
No va dir, que el meu crec que no ho té. Sí, amb prou feines al trobo el pàrquing, imagina't si l'he de trobar.
El meu és un cotxe d'uns 20.000 euros, més o menys.
Sí.
O sigui, ja et dic jo que no. I el cas és que ell ens ho deia abans, no? Ell veia que quan ho va mirar el primer cop, li sortia tota l'estona que estava a Fornells, però hi va haver un detall, i aquí està la clau de tot, que malgrat que li sortia que la ubicació estava a Fornells, i a Fornells no hi era perquè el cotxe ja havia estat robat, ella s'adona que el quilometratge ha pujat. Ha pujat tant, atenció, que a Fornells, a 2:15 de la tarda, que no és a Fornells, és a dir, en aquell moment quan li roben, estava a 23.500 quilòmetres. És a dir, el compte quilòmetres del cotxe,
marcava
a Fornells
això.
De la Selva, a 2:15 de la tarda, quan li roben, marca 23.500 quilòmetres. Al cap de 16 hores, quan ell torna a comprovar el GPS, se n'adona que la xifra aquesta ha pujat i ha augmentat 908 quilòmetres.
Doncs ha sortit de Catalunya.
Sí, sí, i que li marca que el vehicle ha estat movent-se 11 hores de trajecte.
I estàs preocupat, no?, per veure on està el teu vehicle. Imagina que passi un accident o qualsevol cosa, encara pot ser pitjor la cosa. Jo intentava veure si el trobava, però clar, l'únic que veia és que els quilòmetres anaven creixent, però la ubicació marcava la mateixa. Fins que m'imagino que devien aturar-se, quan jo vaig mirar, a fer gasolina. Clar, van haver de parar el motor. I va ser casualitat de que jo pogués localitzar en aquell moment el vehicle aturat en un carrer de Milà.
Ja va ser casual, no?, que en aquell moment just ho comprovés ell i estiguessin aturats a un carrer de Milà. Déu-n'hi-do, pel que expliques, ho van fer tot seguit, d'una tirada, no? 11 hores?
Sí, tot sembla indicar que sí, perquè segurament es van parar això, fer benzina, i després ja el devien deixar abandonat. El més bo del cas és que en Xavi tenia això, el control sobre els elements del seu cotxe a través del mòbil, perquè no és només saber on està la ubicació, sinó que tu, per exemple, des del telèfon li pots posar que hi hagi refrigeració, hi hagi calefacció. Llavors ell, a distància, els posava els intermitents, els feia pujar i baixar la finestreta, és a dir, que els estava molestant una mica mentre estaven en aquest trajecte.
Home,
el que passa és que ell no sabia on era el cotxe.
Una petita venjança, que menys, no? Que menys, sí, que posar. Jo els hagués posat la calefacció del cul a 360 graus.
Exacte.
Mínimament. En fi, la pregunta és, què hi feia el cotxe a Milà? Hi havia alguna connexió amb la capital italiana?
Clar, aquí està una mica la gràcia de tota aquesta història, perquè de cotxes en roben molts, malauradament, ho dèiem abans, 22 de mitjana cada dia a Catalunya, però el cas és que aquí hi ha una mica el quid de la qüestió de tot plegat. Resulta que en Xavi té una relació accidentada amb Milà.
A Milà vaig tenir amb aquest mateix vehicle, que és un vehicle que tenia un any i un mes aproximadament, i vaig estar amb un accident d'aquests tipus acordeon que em van agafar el cotxe del mig, és a dir, dos per davant, dos per darrere i al mig. Aquest vehicle el vaig deixar en dipòsit amb una empresa de Milà que me'l repatriaria cap a Girona, perquè jo volia arreglar l'Exo Girona.
Ah, o sigui, que podria tenir relació amb el que li havia passat en el passat, mai millor dit.
Clar, de moment això està sota investigació, és una incògnita, però atenció, Elisenda, perquè el carrer on en Xavi va trobar el cotxe a Milà via GPS és molt a prop d'un aparcament que ell ja coneixia justament per aquest sinistre que havia patit.
Curiosament, vaig mirar a on estava el meu vehicle a Milà i va resultar que estava a un quart d'hora a peu d'on jo vaig deixar aquest vehicle, del dipòsit que en guardaven el vehicle sinistrat, no? Em va estranyar molt, però em va estranyar, dic, la clau la tinc jo, que m'hagin fet una còpia de la clau, em va estranyar moltíssim. I fins ara, fins avui no en sé res més.
A veure, les casualitats existeixen, però si més no, sospitós ho és una mica, no?
Home, és una mica sospitós que tu tinguis 5 mesos abans un accident a Milà, que et portin el cotxe en un aparcament on la grua el diposita, això, el novembre del 2023, i que casualment, al cap de 5 mesos, el teu cotxe aparegui, en aquest cas ja arreglat i ja en bon estat, a Milà una altra vegada, després de ser robat, i que justament allà on aparegui estigui només a 16 minuts a peu amb lo gran que és Milà, no? També és veritat que pot ser una zona industrial on hi hagi altres aparcaments de cotxes. El cas és que tot plegat li crida molt l'atenció. L'home creu que li van sostreure'l per vendre'l després a meitat de preu i de segona mà a algun país de l'est, més aviat per la direcció, no?
Però clar, ell, en el tall anterior, diu, jo tenia la clau, com va poder passar això? Si no tenen la clau, com carai engeguen el cotxe?
Doncs mira, en Xavi explica que pel que li han dit és relativament fàcil si ets expert. Diu que només cal un mòbil i un cable.
Segons m'han explicat, és a través d'un telèfon mòbil i un cable que connecten a on hi ha el relé del cotxe, que està just en el palafang de davant, sota del volant. Diu que, segons m'han explicat, triguen 3-4 minuts a obrir-te i marxar amb aquest cotxe.
Carai, tu sí que és fàcil, no?
Sí, a més un cotxe d'encar, que dius, ostres, alguna mesura més de seguretat.
Home, per favor, encara que sigui, no sé, una dent d'or, ja que posats a fer coses cares. Escolta, l'ha tornat a veure per l'aplicació del cotxe?
Que va, no, no, no ha tornat a aparèixer més aquest cotxe. L'última ubicació és aquesta que us dèiem justament al cap de 16 hores, el dia 1 de maig d'aquest any. Ell creu que de seguida devien desactivar tot el que és el sistema de localització i ja no li ha tornat a sortir més, per tant, ara sí que ja l'ha perdut completament.
I a partir d'ara què? M'imagino que tenia assegurança, no sé si ell té un altre cotxe, si l'assegurança li donen un cotxe mentre...
Ell el tenia assegurat, estem parlant d'això, d'un cotxe de gamma alta, i des que li van robar, el preu del vehicle havia pujat un 3% aproximadament, i el que ha fet l'asseguradora és pagar-li el valor del vehicle, el valor que tindria actualment.
El que penses és que no t'has fet mal, perquè sempre pensem el mateix, no? Et roben el vehicle, però bueno, no ha sigut un accident, no t'has fet res, i escolta, la vida continua, no? I evidentment tenia una bona assegurança, cosa que recomano, i el vehicle me'l van reposar, al cap de 2 mesos tenia el mateix vehicle que la companyia se'n va ocupar de pagar-me'l.
És a dir, que no és que li compressin un altre cotxe, el mateix cotxe, sinó que li van ingressar uns diners i ell, amb aquests diners, s'han anat al concessionari de Lexus, que per cert diu que l'han tractat molt bé, i allà s'ha comprat un altre cotxe idèntic, el que passa és que és de color blanc, perquè li van dir que si no s'hauria d'esperar molt. El cas és que la investigació de Mossos continua oberta, hem preguntat a la policia catalana si hi ha hagut novetats respecte a aquest vehicle, ens diuen que de moment, com que des de l'1 de maig no se n'ha sabut mai més res, i això és Itàlia i no és fàcil, doncs que de moment està tot obert i no hi ha novetats. En Xavi, de tota manera, Elisenda, i això sí que és ben curiós, per si un cas, ell ha pres mesures.
Bueno, la veritat és que solo aparcava al mateix puesto, però és molt curiós, sí, però ostres, la vida tenia molt mala sort, no? Jo faig la conya de posar un rètol que diu que a mi ja me l'han robat, no? Poso un rètol que digui, a mi ja me l'heu robat. Vull dir, 2 vegades, no. En sèrio?
En quin idioma?
En català. Això va ser fotent conya amb els companys. Vull dir, que dic, poso un adhesiu, clar, evidentment no és un adhesiu, és una cartolina, no? Bueno, un foli. I poso això, però bé, no ho poso sempre al cotxe, perquè ara ja ha passat, no? Ja fa, t'ho dic, des de l'abril, doncs quasi bé fa 3/4 d'any, vull dir, que ja fa dies.
Déu-n'hi-do, menys mal que s'ho pren amb humor. T'anava preguntant, si ara aparegués el cotxe, pel que sigui, d'aquí a... m'invento 5 anys, entenc que aquest cotxe ara és propietat de l'asseguradora?
Doncs no, en principi seria d'ell, també. Mm? Però, no sé, no, mira, és una bona pregunta. Potser algú ens la pot respondre, algú que ens estigui escoltant. La veritat no és que, clar, ja li han pagat els diners el valor d'aquest cotxe. Doncs no ho sé. Mira, és que és molt bona pregunta, aquesta.
O potser és d'aquells cotxes que és propietat de l'asseguradora i després entren a subhasta. Sí. Si algú sap la resposta, que ens ho digui, eh? El 93-201-7474. Si no, us ho investigarem.
Sí, un cop t'ho han pagat, llavors ara no tornarà els diners, ni tampoc tornarà el cotxe que ja s'ha comprat, perquè, a més, està molt content amb aquest cotxe. Sí que és veritat que dins del vehicle hi havia... Ell diu que hi havia un ordinador... roba d'hivern, de marca, cara, no sé què, és a dir, ulleres, tot això, doncs sí, això sí que ja ho pot donar perdut, perquè això sí que l'asseguradora no hi ha estat, perquè és difícil demostrar això.
Doncs m'interessa, si hi ha algun corredor d'assegurances o algú expert en assegurances, 93-201-7474. El que volem saber és si us han robat un cotxe, us han pagat el valor del cotxe, per tant, l'assegurança ha fet la seva feina i apareix el cotxe original... De qui és aquest cotxe? És propietat de l'assegurança? És propietat de l'asseguradora? Per aquí ja em diuen que és propietat de l'asseguradora.
Sí,
m'envien un WhatsApp. Sí, clar, m'imagino, perquè te l'han pagat,
ja
no?
Com que ja te l'han pagat, si es recupera...
Clar,
seria... Sí, no, té tota la lògica. I una vegada, al pàrquing de casa meva, feia molt temps que sempre veiem un Mercedes d'aquests molt bons, de gamma altíssima també, d'aquests que valen molts diners, sí. I era en plan, ostres, i què fa aquest cotxe aquí? De quin veí deu ser? De quin veí deu ser? És un pàrquing que hi deu haver uns 25 cotxes o així. Total, que al final algú va decidir trucar a la policia i preguntar aquella matrícula. I resulta que estava robat a Blanes i algú, el lladre, no sé
per què,
el va aparcar allà i allà es va quedar perquè, mira, no hi havia ningú que ocupés aquella plaça.
Doncs, Anna, espera, no marxis perquè crec que tenim resposta. David, bona tarda.
Hola, bona tarda.
David, tu ets corredor d'assegurances, expert en assegurances, bueno, o t'han robat algun cotxe?
No, jo estic al sector assegurador, diguem.
D'acord.
Responsable de la formació del sector assegurador.
I de qui seria el cotxe, en aquest cas?
A veure, en l'assegurança en general no pot haver-hi un enriquiment il·lícit, és a dir, tu no pots rebre una indemnització superior a la que tenia el valor del bé que ha estat malmès. És a dir, mai pots cobrar més del que valia el bé que tenies. Llavors, en aquest cas, quan et roben el cotxe, el que s'assigna és un document conforme si apareix el cotxe un cop has rebut la indemnització, la transferència del cotxe va a favor de l'asseguradora.
Ah, és a dir, quan cobres la indemnització és com si firmessis un canvi de nom per si de cas, per si apareix el cotxe, no?
Si aparegués el cotxe, el propietari seria l'asseguradora que ha indemnitzat.
Clar, és que té tota la lògica.
Clar, perquè si no hi hauria un enriquiment, tindria un cotxe, encara que estigués amb danys, més la indemnització. I clar, això per llei és il·legal.
Home, clar, i aleshores també afavoriries que la gent fes trepitxeos, no?
Podria ser el cas, però no, vaja.
M'imagino, però...
Com, perdó?
David, dic, m'imagino que no totes les assegurances però cobreixen que t'atornin el valor íntegre del teu vehicle, depèn del que paguis, m'imagino.
Clar, les assegurances el que fan és estipular el valor que té el cotxe en funció d'unes condicions que hi ha. Normalment, el primer any de valor del cotxe, que em sembla, no sé si era aquest cotxe, em sembla que era d'un any o
un any i mig, sí.
El que s'indemnitza és, habitualment, és el valor de nou. Durant el primer any, durant el segon any. Llavors, a partir normalment del segon, tercer any, passa a ser un valor de mercat. El valor que tindria adquirir aquell cotxe nou al mercat.
Clar, clar. Escolta'm, David, quasi et fitxarem, com a assessor d'assegurances, tu. Gràcies per trucar-nos. Estàs al cotxe, Vigila, No te'l fotin.
Sí, no, vaig conduir. Vinga.
Una abraçada, gràcies. David. Adéu, adéu, adéu. Has vist quina audiència més eixerida tenim?
Maquíssims.
Són estupendos. Anna Ponsí.
Doncs fantàstic.
Moltes gràcies i ens sentim en unes setmanes. Fins ara.
Fins ara.
Adéu, adéu. Segueixen trucant, per donar-nos informació al 93207474. Farem una pausa i a la tornada parlarem d'adolescència. Tots hi hem passat. És una de les etapes més dures de la vida per la incomprensió que genera a un mateix i també als altres, Què li passa a un adolescent? Què passa pel cervell d'un adolescent? Avui, de seguida, en parlem amb la psicòloga Anna Romeu, que ens presenta el seu llibre Benvinguda a l'adolescència. Potser ens ajuda a entendre una mica els que sigueu pares de fills adolescents o visqueu a prop d'adolescents, què els hi passa pel cap.
La tarda de Catalunya Ràdio, amb Elisenda Carot.
A Universitària ja estem de Black Friday. Descobreix els fantàstics preus, fins a un 50% més econòmics que el preu recomanat. I ara, pel Black Friday, un 20% de descompte addicional. Afanya't i vine fins al 2 de desembre a qualsevol dels nostres centres. Òptica i audiologia universitària, per joves d'un a 100 anys.
Torrons Alemany, ametlla Marcona, mel de Romaní del Montsec i la mateixa recepta de fa 5 generacions. Alemany, de la nostra mel. Els nostres torrons.
Pep, què passa, nen? Sóc al poble. He agafat un oli i un formatge madurat d'escàndol. I loteria de Navidad per compartir-la amb els de Futbet. Perdoni, senyor Josep. Calla, espera. Que l'àudio que rebut no era per vostè. Però que no s'amoïni que també li porto oli, formatge, la loteria i els informes que m'havia demanat.
Compartir-lo és extraordinari. 22 de desembre, loteria de Navidad, el sorteig que ens uneix. Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
Hola, amor, com ha anat al col·le?
Si ara sempre guarda silenci, podria estar dient-te molt. Escolta els senyals i actua contra les violències cap a la infància. Ministeri de Joventut i Infància. Govern d'Espanya.
Marques originals d'Aldi.
A preus sempre baixos. Sents la pau interior, Al?
Em sembla que és gana. Di, estalvia amb els filets de salmó.
A només 4,99 el pack de dos, un 21% menys.
Així de fàcil.
Així d'Aldi.
En Rock Llibres presenta L'Estaca, la crònica d'una cançó sense fronteres. Un llibre de Joaquim Vilarnau amb pròleg de Lluís Llach, dedicat a la cançó popular en català més vigent i de repercussió més gran arreu del món. Del maig del 68 als opositors de Bielorússia, passant pels clams revolucionaris dels 5 continents. Una aventura de 500 versions en 40 llengües, només a les llibreries.
Tu fes-me cas, que al final la gent mai no intenta aparcar la porta. Vinga, va. Hi trobem lloc segur, però segur, segur.
Segur, segur, no hi ha res. Tret dels 100 premis segurs d'un milió que repartim el 22 de novembre amb la pluja de milions d'euromillones. A més del pot i del milió dels divendres. Euromillones. 20 anys somiant en gran. Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
Joan Manuel Serrat. La dona del bisbe emèrit de Solsona, Sílvia Caballol. Les Mamarazzis. I homenatge a Josep Maria Bax a Col·lapse. Dissabte a la nit a TV3 i a la plataforma 3CAT.
A Barcelona,
totes
i tots
decidim.
Decidim si volem millorar el casal de la gent gran.
O tenir una biblioteca més sostenible.
Decidim que volem una nova pista de petanca al barri.
Aquest 2024 decidim en què invertir els pressupostos participatius a la nostra ciutat. Fins al 29 de novembre, entra i fes les teves propostes a decidim.barcelona, Ajuntament de Barcelona.
En la venda del teu cotxe, com en tot, pots ser un loser o un pluser. Un loser no valora el seu temps. Un loser es deixa embaucar amb ofertes de compra que no es respecten. Vols ser un pluser? Vine directe a Ocasión Plus per rebre sempre la millor taxació, pagament a l'acte i sempre amb una transparència total.
Ocasión Plus. Ja som més de 200.000 plusers. T'hi afegeixes?
Cada vegada que anem al dentista amb la meva mare és un repte. Vitaldent, en col·laboració amb l'Uracare, presenta el nou servei d'assistència dental a domicili, posant a la teva disposició l'equip d'odontòlegs de l'Uracare, especialitzats en atenció domiciliària. Informa't sobre el servei i les zones geogràfiques disponibles i demana ja la teva cita en el 900 730 125. Vitaldent, la teva boca ho és tot.
De 4 a 7, la tarda de Catalunya Ràdio, amb Elisenda Carot.
6:15 de la tarda. Diu l'Organització Mundial de la Salut que l'adolescència és el període de creixement i desenvolupament humà que es produeix després de la infantesa i abans de l'edat adulta, entre els 10 i els 19 anys. Sigui com sigui, està clar que és una època de molts canvis i que no són fàcils de gestionar ni per un mateix ni per les persones que l'envolten. Avui us volem ajudar a entendre aquesta etapa i, sobretot, a donar-vos eines per afrontar aquesta etapa. Per això hem convidat a la psicòloga Anna Romeu, psicòloga experta en acompanyament a persones altament sensibles, en emergències i en educació emocional, que ens presenta el seu nou llibre, Benvinguda Adolescència. Anna Romeu, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Com estàs?
Molt bé, molt contenta de ser aquí.
Encantada de tornar-te a rebre. Escolta, moltes felicitats per aquest llibre.
Moltes gràcies.
Per cert, posa l'autora de Soc Sensible. És important, això, com l'he presentada, persones altament sensibles. Si sospiteu que sou pas, que diuen, persona altament sensible, us recomanem també la lectura de Soc Sensible de l'Anna Romeu. Anna, tens adolescents a casa?
Tinc adolescents a casa.
Has passat, doncs,
Tinc una en plena adolescència i l'altra que està entrant.
Has passat la teva adolescència, estàs passant la dels teus fills,
sí.
I no ha estat tan malament com diu el mite, no? Allò de, ai, l'adolescència, ui, ara és quan els voldries tornar.
La meva experiència és molt positiva. Com a exadolescent i com a mare d'adolescents, té els seus moments, perquè negar-ho, és veritat, i crec que la mala premsa ve dels seus mals moments, però per mi és una època fantàstica. És el que diu la portada. És un garbuix divertit.
És un garbuix divertit. Tu has d'aprendre així, també.
Sí.
A veure, Anna, què implica l'adolescència? Què passa en el cervell d'un adolescent? Perquè nosaltres entenguem, des de la perspectiva adultocèntrica.
Passa moltíssimes coses, però n'hi ha algunes de molt importants i que no tenim en compte. La primera de totes, el cervell encara no està acabat de fer.
Important, això.
Molt important, perquè ens sembla que aquest noi o noia que ja quasi bé és tan alt com tu o més, els meus adolescents em passen gairebé del
sol. És adult, ja està.
Ja està, ja és gran, ja està tot fet. Com que ja té pèls, ja li ha canviat la veu, ja té pit, ja té forma diferent, doncs ja és un adult. I li demanem coses d'adult, de sobte, quan no és. No estan preparats perquè la part del cervell, que és la que pensa, raona, la lògica, la part cognitiva, el neocòrtex, no està acabat de formar fins als 18-19 anys, tranquil·lament.
O sigui que triguem.
Triguem.
Acabar de coure'ns al microones.
Llavors els demanem que avaluïn riscos, que siguin capaços de fer planificacions. La gestió del temps amb els adolescents és molt divertida. Sempre fan tard, sempre s'obliden de coses.
Hi ha adults que també ho fem, això, eh?
Sí, bueno, però això ja és una altra història, eh? Ells, encara que vulguin, els costa. Llavors, això és el primer que passa.
Anna, el llibre ara ho deies tu, té el subtítol de Viure sense por aquesta etapa de la vida dels teus fills. Per què té tan mala fama aquesta etapa? Perquè no els hem entès històricament? Per què?
Jo crec que perquè ens posen a prova els adults, ens repten, i ens fan molt de mal, perquè tenen els seus moments. És veritat que aquesta activació emocional, que és una altra de les coses que passa, no?, que tenen una activació emocional al·lucinant, doncs la reben principalment els adults de confiança, no? I de cop tu estàs tan tranquil·la i et gires i et veus el teu adolescent que t'està dient el nom del porc, per dir-ho finament, i no ve... O sigui, no ha passat res, no? I això fa molt de mal. i ens posen a prova constantment.
Ara em deies, al cervell passen moltes coses, ho hem deixat a mitges, eh? El cervell que no està acabat de formar, aquest còrtex prefrontal, crec que es diu.
Sí, exacte.
L'activació emocional, que normalment ataques els de més a prop. Què més passa en aquest
cas? I l'altra cosa important, la tríada del cervell adolescent, que en diem, és que la part de on el cervell s'activa per les recompenses, o sigui, la part de que és molt important en l'aprenentatge, que et felicitin, fa que tu repeteixis aquella acció, no? Que és l'estriat. Aquesta part s'activa durant l'adolescència només, sobretot quan la recompensa ve dels iguals, no dels pares. Aquesta és la resposta. Per què fa més cas als seus amics que a mi?
Amiga, perquè t'importa més el que et digui la teva amiga que el que et diguen els teus pares.
I és cert. És que és cert, és literal.
O sigui, és un tema fisiològic, eh?
Fisiològic. Creiem, l'explicació que li donem, biològica, és perquè durant l'adolescència ells s'han de separar, no? Els nens estan enganxadets als papes, les mames, no? I per convertir-te en adult t'has de desenganxar dels pares. Llavors, per facilitar aquesta desvinculació, el cervell es comença a activar amb la felicitació, el premi, la recompensa, el reconeixement dels iguals abans que dels adults. Per això és molt important les companyies.
Clar, amb qui van?
Clar, a veure, una companyia que et feliciti perquè has tret un 10 en un examen farà que tu estudiïs més. Una companyia que et felicita per cremar contenidors, doncs ja saps on et portarà.
No ho havia pensat mai així, però clar, per això és tan important. Aquí triem l'entorn en general.
Molt.
Inclús en una etapa adulta, eh? D'aquí t'envoltis.
Sí,
jo sempre dic, no? Quan tens una vida adulta professional enriquidora, com és el nostre cas, t'aboquen a ser millor, no? A voler-te superar. Que a mi, si estàs en un entorn més mediocre, o que per a mi altres coses, tu també t'hi acomodes. Per tant, imagina't ser adolescent i més amb aquesta condició fisiològica.
Sí.
Paper dels pares. Quin paper han d'adoptar els pares?
El més difícil. Acompanyar, estar allà, no controlar, no fer-ho tot, anar deixant anar la cordeta a mida que ells van necessitant i demandant autonomia, però sense abandonar. I el més important de tots, jo crec que és el que ens frustra més als adults, permetre les seves equivocacions. Els adolescents han de descobrir el món i només es descobreix equivocant-te. I clar,
m'has fet tornar a mi a l'adolescència.
Sí.
Quan jo li deia a mon pare, és que m'he d'equivocar.
Sí. Tu eres molt conscient, doncs, eh? Això no passa a tothom.
No, perquè, clar, si tu no t'equivoques, en realitat no ho aprens en teòric, però tu t'has de fotre les nates, no?, per realment que et marqui, generar el trauma i, en aquest sentit, millorar, no?
Sí.
El llibre ens dius que els 5 punts més importants a l'hora de mirar-nos un adolescent són els següents. Te'ls llegeixo, si vols, desenvolupem. El seu mirall està distorsionat. És una mala estratègia intentar controlar-los. Poden semblar egoistes. Arriscar-se els dona sensació de poder i quan l'adult diu no, ells entenen potser. Entrem punt per punt?
Vinga.
El seu mirall està distorsionat.
Totalment. És això que dèiem. Per una banda, l'activació emocional, no? L'amígdala està disparadíssima, llavors el que és bo és boníssim, excel·lent. Semblen tots pas, realment, durant l'adolescència. Emocionalment parlant, tots els adolescents semblen altament sensibles perquè reaccionen d'una forma exagerada. I el que és negatiu també és exageradament negatiu.
Clar, tot és que a vegades els pares t'ho diuen, eh? És que ets un dramàtic o una dramàtica. És que, clar, ho viuen així. Sí, no?
Ho viuen així, tu els veus pel carrer, criden, s'abracen, fan aquestes exhibicions perquè tot és... I el seu mirall està distorsionat perquè tot és en base a això, perquè, repeteixo, el cognitiu encara no està acabat de formar. Clar. Llavors això és el que predomina, això és el que mana.
És una mala estratègia intentar controlar-los.
Exacte. És molt mala estratègia. És el moment en què els adults ens hem de plantejar deixar de prendre les decisions per ells i començar a aprendre a negociar amb ells perquè ells també n'aprenguin. Val? Si tu decideixes tot, ells voldran, et rebutjaran, no confiaran en tu. Estan sentint, llavors, que no els estàs deixant aprendre a ser adults, que és el que necessiten, en realitat. Llavors, el control està molt bé. Jo en dic funcionament a màxims. Està molt bé durant la infantesa. Els nens necessiten que els hi diguem tot, no? Que ho decidim tot per ells. Els adolescents comencen a necessitar prendre algunes decisions...
Amb xarxa.
Equivocant-se. Amb negociació. No els hi posem fàcil, tampoc. Eh? El control no ajuda. El deixar fer lliurement perquè n'aprenguin, tampoc.
Posa'm un exemple.
Un exemple és...
negociació.
Un exemple de negociació clàssic. L'hora de sortir, o sigui, l'hora de sortir de nit, les primeres sortides de nit, amb l'hora de tornada. D'acord? Un exemple meu, perquè així ja no he de parlar de ningú més. El meu fill 16 anys, vol sortir de nit. Festa de la Castanyada, una d'aquestes festes multitudinàries que ja s'ajunten entre sí. tots, que ja saps el perill, no? Hora de tornada. Com que és en un poble diferent, mama, hem decidit que tornarem amb taxi tres amics.
D'acord.
Jo, els pèls de punta, sí, home.
Val.
No tornaràs amb taxi, no és el valor que jo et vull transmetre, no crec que tinguis edat per pagar-te un taxi, perquè ja som una xarxa de pares i mares que us vindrem a buscar. Val? La negociació va ser sobre qui els anava a buscar. Ja no va ser el taxi.
Mm.
Li vaig donar opcions. Val? No li vaig dir no sortiràs o només ho faràs a la meva manera, sinó, mira, pensem, hem parlat uns quants pares i mares i hem dit que taxi no, perquè no és el que creiem que sigui adequat. A més, una nit així no trobareu taxi.
No trobareu, a menys que el reserveu amb temps.
Això ho han de prendre. Però us podem venir a buscar. Ara hem de negociar, canviem l'objectiu, no? Ells volien sortir, fer la seva i tornar com els hi donés la gana. No. Va, canviem, decidim l'hora, que heu de tornar.
Ah, amiga.
Exacte, per exemple.
D'acord, treu una mica el focus d'on no vols
sí,
que estigui, no?
Per exemple, sí.
Poden semblar egoistes?
Sí, poden semblar-ho. No ho són, eh? No ho són. No, no ho són. Home, algú no ho serà, no? Perquè per personalitat
com les persones,
toca,
no?
Com les persones. Va. També són persones.
No, com totes les persones, dic.
Com els adults. No, però sí que és veritat que és una època de la vida en què se centren molt en ells mateixos. En molta part perquè no s'entenen, perquè estan experimentant molts canvis i ells a mi ja m'ho diuen, els meus propers familiars no, perquè no és el meu rol, no? Però com a psicòloga, que fa molts anys que treballo amb adolescents, molts venen i et diuen, és que no entenc ni jo mateix què m'està passant, no m'entenc jo mateix.
Imagina't com has d'enfrontar el món així, si estàs intentant desfer-te el nus que tens a dins.
Com per estar-te preocupant per un altre.
Clar.
No? Llavors...
Arriscar-se els dona sensació de poder.
Sí.
Imagino que té a veure amb aquestes decisions d'adult, no?
Sí, exacte. Arriscar-se, provar... els dona sensació de poder perquè fins ara no ho han pogut fer, com a nens, i després perquè encara no són capaços de calibrar molt bé quina és la conseqüència de les seves accions, o tota la conseqüència de les seves accions. Llavors és molt divertit decidir anar sense planificar a algun lloc i ja veurem com surt, no? I això els dona... Però ho han de provar. Perquè s'han d'equivocar, no? S'han de trobar un dia que el lloc on volien anar està tancat o qualsevol cosa d'aquesta. I així aprendran que a comprovar les coses abans. Bé.
Quan un adult diu no, ells literalment entenen potser.
Sí.
O sigui, el límit aquí costa.
Exacte. Uf. Aquesta és la gran dificultat dels adults, el que deia abans, posar-los al límit. No? Perquè ells volen més, ells es veuen capaços de més, ells creuen. En aquest exemple que t'he dit abans de sortir de nit del meu fill, la seva pregunta va ser, però per què? Que no confies en mi?
En tu sí, però a vegades en l'entorn no.
Correcte, va ser la meva resposta.
Clar, és que...
En tu sí, carinyo, però no confio en la resta.
Clar. L'adolescència és un dol, dius, perquè dius adéu a moltes coses.
Sí.
Com podem fer que sigui un dol sa? Dius adéu, perdona, que ho matiso, al cos de nen petit, perds la il·lusió, la idealització dels pares, no?
Sí,
és l'època de matar els pares, eh?
Sí. Literal, a vegades.
No.
És un dol sa, no hem de fer res. És un dol sa, és un dol necessari. És un moment importantíssim de la vida que deixen la seva essència fins al moment i comença una altra persona i realment semblen altres persones. Sí.
És que és heavy, veure-ho amb els teus fills, no? O amb persones properes.
Sí.
Quina és la feina d'un adolescent que ha d'aconseguir... Què ha d'aconseguir durant aquest procés?
Ha d'aconseguir no morir en l'intent. No posar-se massa en risc. Ha d'aconseguir estar prou estable com per començar a decidir les primeres passes del seu futur, perquè és veritat que coincideix en l'època en què, per exemple, a nivell d'estudis han de decidir què faran amb la seva vida, no? Sí que és veritat que sempre hi ha opcions de canviar, però han d'aconseguir començar a planificar una vida. Això és el que han d'aconseguir.
És una pressió bèstia, eh?
Sí que ho és. Sí. Per això necessiten els adults.
Clar.
Perquè si els deixes lliures, ells no són conscients d'això encara. No ho són.
Quines són les necessitats d'un adolescent?
Les necessitats són tenir l'espai per poder desenvolupar-se i començar a fer proves sobre la seva nova identitat com a quasi bé adult.
Mm-hmm.
Tenir un marge de maniobra per moure's, per poder triar estudis, per poder triar amics, per poder triar aficions, activitats, per poder començar a moure's una mica més autònomament, i alhora uns límits molt clars dels seus adults que el faran sentir protegit.
Per acompanyar un adolescent, m'imagino que hem d'estar en forma a tots els nivells. Com ho podem fer per estar en forma, psicològicament parlant, eh?
Els adults, eh? Jo crec que una bona manera és informar-se, és saber què està passant, què li està passant a aquell adolescent, per què. Tenim moltes preguntes amb els adolescents que sembla que no ens en recordem, i per això jo proposo tants exercicis de reflexió personal en el llibre, no? Hi ha moltes parts del llibre que són, ara parem un moment de parlar dels adolescents i anem a parlar de tu,
eh?
No? Què pensaves tu? Com eres tu? Com va ser? Hi ha gent que m'ha dit, després de llegir el llibre, després de llegir el teu llibre vaig anar al meu pare i a la meva mare i els vaig demanar perdó. No. Per tant, primer anem a contestar les preguntes perquè ens n'oblidem completament de la nostra adolescència. Sembla que no hi hagin passat i comencem de zero. I tots hi han passat, tenim aquesta sort. Per tant, informació, necessitem molta informació. Estar en contacte amb altres pares i mares jo crec que ajuda, perquè sempre pots aprendre una mica de què fa l'altre, que va bé o que va malament, eh? També dius, ui, mira com ha sortit això, més val que no ho provi, no? Llavors, sempre la xarxa va molt bé per estar. I tenir una vida pròpia. Tenir les teves pròpies aficions.
No viure només pels fills,
No viure només pels fills.
Però això en general, ja no només a l'adolescència, no?
Des del principi que tens un fill, has de ser tu i has de tenir la teva vida pròpia, que també li és molt bo, als teus fills, tant nens com adolescents, que vegin un mirall, algú amb qui emmirallar-se i dir, mira, m'agradaria ser això, no?
Estaràs d'acord que una de les coses més complicades és parlar amb els adolescents, que t'expliquin coses, que t'expliquin com se senten. Perquè tu ara ho deies, no? Hi ha segons quines coses que no és el meu rol com a mare. Com a mare, sí que, clar, has d'aconseguir que es comuniquin amb tu, com a mares, com a pares, com a tutors, qui sigui, eh? Com ho fem per comunicar-nos amb ells?
Baixar el seu nivell, entendre, una altra vegada entendre què està passant. Emocionalment estan inestables, per tant, quan estan molt avall, no és un bon moment per parlar. I tot el que diguin en aquell moment o et farà mal perquè serà molt ofensiu o et farà mal perquè serà desesperant i tu no hi pots fer res. Per tant, entendre que en els moments d'estat d'ànim molt baix els hem d'estar acompanyant, doncs ara no cal que parlem, ja ho farem. I en els moments en què ells volen parlar, aprofitar-los, que per desgràcia acostumen a ser altes hores de la nit, que és el seu moment.
Clar, perquè ells a la nit estan més actius, no? Estan fisiològicament parlant,
sí,
eh?
Sí. I tu estàs
grogui, ja.
Totalment cansadíssim. Però bé, s'han d'aprofitar aquests moments, perquè aquí sí que comencen ells a manar, a tenir la batuta, perquè tu pots amollar-te a ells, però a ells els hi és molt més difícil amollar-te.
I també imagino generar un espai que sigui procliu, això.
Sí.
Perquè clar, si no passes estona amb ells,
evidentment,
o que t'explicaran res, no?
Evidentment.
Sembla que fem una bateria de casos pràctics.
Vinga, va.
També dic, aprofiteu, ara sentireu alguns exemples, si voleu fer alguna consulta a l'Anna Romeu.
Vinga.
Alguna consulta concreta, eh? Com les que sentireu ara. 93-201-7474, 93-201-7474. Un exemple pràctic, a veure. Dissabte nit. Pacteu una hora de tornada, que és similar al cas que parlàvem ara del teu fill, eh? Apareix dues hores més tard i en un estat bastant deplorable. Què fem?
Primer que se'n vagi a dormir, ja parlarem demà.
D'acord, un altre cop la distància que deies, eh?
Clar. No és el moment de posar-se a discutir. Ell tampoc està en condicions, pel que acabes de dir, aquest noi o aquesta noia no està en condicions per posar-se
a
parlar en aquell moment. Que se'n vagi a dormir. La primera cura ha de ser física.
Ah, amiga.
Val? No està en un bon moment. Doncs, escolta'm, igual com he dit, si està en un moment de baix estat d'ànim, no hi parlem perquè no sortirà res de bo. Si està en un estat en què ha begut o ha consumit alguna cosa, doncs no podem parlar. Vés-te'n a dormir, recupera't. Els estem cuidant i ells ho noten, això, perquè la primera reacció és enfadar-se. Llavors, això no porta a res. Si els hem d'educar, la nostra ira no els educarà. Llavors, ara anem a dormir,
Demà en parlem, no?
Demà en parlem. Val?
Això ja els ensenya alguna cosa.
Això clar. Ja els ensenya moltíssim. Uh-huh. Que tu saps estar al teu lloc, que no els estàs jutjant, no els estàs rebutjant. Els ensenya que es poden equivocar i que això no significa que tu els rebutges.
Interessant.
Val? No s'han de sentir rebutjats, uh-huh. sobretot en les equivocacions. Això és una equivocació.
Clar.
Val? Llavors, l'endemà hem de parlar. I la conversa ha de ser diferent si és una conducta esporàdica que si és una conducta exacta, molt habitual. Mm-hmm. Val? Que vol dir que ja s'han tingut aquestes converses prèvies. Val? Mm-hmm. Si és una conducta esporàdica, si ha passat una vegada, si... doncs hem de parlar de què va passar, per què va arribar en aquest estat, si va ser per pressió grupal, si va ser la seva pròpia necessitat d'experimentar, quin és el motiu. Val? Això per una banda.
I mai des de la bronca, sempre des de la curiositat.
Des del vull ajudar-te. Uh-huh. Estic aquí per ajudar-te. No m'ha agradat això, els límits. Això no està bé. Això no és el que jo espero de tu. Uh-huh. Això no és el que jo vull per tu. I no ho penso permetre, perquè et posa en perill. Val? Uh-huh. Aquests són els límits. A partir d'aquí anem a veure com et puc ajudar a no repetir-ho.
Uh-huh.
Val? Llavors anem a descobrir el motiu. Generalment és això, o pressió grupal. Llavors, se l'ha d'ajudar a ser més assertiu, se li ha d'ensenyar a dir que no, se l'ha d'ensenyar a defensar els seus valors, o si va més aviat per l'exploració, el cridar l'atenció, conducta de risc, trobar el límit, i llavors sí que hem de treballar molt sobre el... I què has après d'això? Què n'has tret? T'ha agradat veure't així? Cap a ensenyar-li, fer-li de mirall de quin és el resultat d'aquesta conducta. Amb això, normalment, aconseguim reconduir-los. Que no vol dir que no es torni a repetir, eh?
Home, clar, tenen dret a equivocar-se més d'una vegada.
Exacte, però sempre és esporàdicament, de tant en tant.
Un altre cas, insisteixo, si teniu alguna consulta en concret, 93-201-7474, aprofiteu que teniu l'Anna Romeu, psicòloga experta en acompanyament a persones altament sensibles i en educació emocional. A veure, porta hores enganxada a l'ordinador o al mòbil i ni ens sent ni ens contesta, i a més té deures, què fem?
Aquesta és habitual, diria que diària.
Oh, mai tant.
D'entrada, dir-li... perquè això que fan molts pares i moltes mares de dir ja, ara mateix, prou, és començar una guerra, un enfrontament, una confrontació bastant, bastant innecessària perquè no és productiva, no et porta res. És molt millor allò que deia la negociació. Escolta, em portes moltes hores aquí. Si són les 5 de la tarda, abans de 5:45, això ha d'estar apagat. Li dones un marge perquè ell s'enfadi, et digui el que t'hagi de dir, que tu t'has de tapar les orelles, i es puguin anar fent la idea que ha de parar.
I si a 5:45 no para?
Home, llavors sí. Llavors ja et plantes i dius, ho pares, sisplau. Hi ha una tècnica que és la del disc ratllat, no? Anar repetint.
Sí,
aquesta serveix molt per netejar les habitacions, endreçar... Aquesta és molt útil, molt útil.
I aleshores repeteixes, eh?
Sí. Generalment ja et coneixen i ja saben que perquè callis han de fer-ho, i ho fan. Enfadats i refunfunyant i el que vulguis, però ho acaben fent. Val? És més la por prèvia de l'adult que no pas la realitat. La realitat és, ets una pesada, però ho estan fent. Mentre et diuen pesada, ho estan fent. Val? I llavors no et sentis en el pesada, són ells. I després... aquí hi ha un problema, no? Escolta'm, què està passant? Que prioritzes l'ordinador, els jocs, el que sigui, que fer els deures, que estudiar. Potser que organitzem una mica millor el teu temps, no? Vols que t'ajudi a organitzar el temps? Sempre ha d'anar aquest debat.
Uf, però s'ha de tenir molta paciència, eh?
S'ha de tenir molta paciència. I una altra cosa, perquè és veritat que això em dona peu a una altra situació que em trobo molt sovint a consulta, no? Que és que els hi volem organitzar el temps com si fossin nens petits una altra vegada, no? Llavors, a l'adolescència comença a ser un moment en què hem de valorar més el resultat que el procés.
D'acord.
Val? Llavors, aquí els hi suggereixo un canvi a les famílies i els hi dic, en comptes de centrar-te en a quina hora fa els deures cada dia, digue-li, aquest trimestre ho vull tot aprovat perquè això és el que tu ets capaç de fer. Val? Llavors, com ho faràs? Ajudar-lo a gestionar el temps, deixant que s'equivoqui perquè no complirà la meitat de les coses que promet, però valorant el resultat final.
Uh-huh.
Perquè també és veritat que moltes vegades no fan deures, o els fan a última hora, o no s'esforcen massa,
però
el resultat és molt bo. Llavors, què els hi estem demanant, també, no? Mm-hmm. És just que et diguin, home, però jo no passaré 4 hores estudiant si en necessito una.
Mateix, clar.
No?
Parlem amb l'Anna, que ens ha trucat. Anna, bona tarda. Anna, bona tarda.
Hola, bona tarda, que no us sentia bé.
Ui, Anna, et sento fatal. Mira, jo... Que portes el mans lliures?
Sí.
Que estàs en cotxe?
Sí.
Ai, doncs a veure, no, si pots parar encara que sigui un momentet, tu creus?
Aviam,
Pere. Ara et sento bé, ara et sento bé, Anna. Ara et sento
sí?
bé.
Sí?
Sí. Bueno, a veure, quina és la teva consulta? Una...
Sí, la meva consulta és tot al revés del que dieu. Jo tinc un nano de 20 anys que aquest no surt de casa.
Un nano de 20 anys que no surt de casa.
No uh-huh. surt. Bueno, sí, surt de tant en quant amb els amics a dinar. Per exemple, se'n va a les 12 i a 2:45 ja està a casa.
D'acord.
I has dinat.
O sigui, el perfil sí, sí. és un nano que no surt habitualment, que surt com a molt a dinar amb els amics a 12:45 i a les 2:45 ja és a casa, no?
Ja és a casa. I dic, no surt. Ja estàs a casa? Diu, sí. Diu, tampoc es triga... I em diu, tampoc es triga tant per dinar. Dic, ah, val. Van fer el fi de curs de l'ESO i van anar pues, a una discoteca. A les 12.
Sí.
I a la 1 em trucava, vine'm a buscar. Val, d'acord. Em passo a buscar, dic, què passa? Dic, no t'agrada? Diu, on està la gràcia de les discoteques? Dic, home, pues ballar i així. Diu, però si tornes boig amb la música tan alta.
O potser és una persona no altament sensible auditivament, eh? Que això pot passar.
Diu, no m'agrada. Val. L'any passat encara va sortir amb els amics a la platja i a casa de l'àvia d'un, en un poble de la província de Terol, i així, però que aquest any no ha anat ni un dia a la platja. I no dic que és un nano que està enganxat als ordinadors, no? Perquè ara, per exemple, a les 9 del dematí a la 1 fa pràctiques i després de les 3 a les 9 de la nit està anant a l'escola. O no, a l'institut.
On fa pràctiques aquesta criatura, que té el teu fill? Vull dir, de què són les pràctiques?
D'informàtica.
Informàtica. Però no està tot sí. el dia enganxat, als ordinadors, em deies?
No. Quan arriba a casa, una estoneta, perquè clar, arriba a les 9, una estoneta, perquè després ja ens posem a sopar, no? Uh-huh. I no hi ha manera. Quan sortim nosaltres i ell es queda a casa... Ens fa gràcia perquè ens truca a nosaltres, els pares, per si trigarem molt.
Mm. Anna, espera't, que vull que tu respongui l'Anna, la Rana Romeu. Anna, a veure, què li diríem a l'Anna?
Jo primer tinc una pregunta per l'Anna. Anna, el veus infeliç, el teu fill? El veus patir? El veus passar-ho malament?
No.
Està bé, eh?
Sí.
Ell està content amb la vida
està
que porta.
Està molt content, sí.
Llavors el
molt,
problema no és d'ell. Ell no en té cap de problema. No. Ell està fent el que li agrada. Ell està fent...
Sí, sí.
Surt a estudiar, surt a fer pràctiques, a treballar...
Sí.
Relaciona amb els amics perquè si surt a dinar és que en té a la manera que ell necessita. Doncs estigueu tranquils, no passa absolutament res. El problema seria si se'l veiés patir. Però si ell està tranquil·líssim, no patiu. Cadascú és com és i hi ha persones que és veritat que no agrada massa l'ambient social o coses d'aquestes. Llavors, no patiu si ell el veieu bé.
Perquè li heu preguntat, Anna, directament, escolta'm, fill, tu t'agrada la vida que tens? Perquè potser seria una manera, no?, de dir, escolta'm, m'estranya, no?, que no surtis, t'està bé, això?
Sí, no, li agrada. Així, dic, no surts amb els amics avui? No, perquè tal no pot, total no pot, està treballant, no sé què. Ah, val, d'acord.
Pues és
la
un
setmana
tio...
vaig aprendre alguna cosa, la setmana passada vaig aprendre alguna cosa amb els amics, val, d'acord.
Pues és un tio tranquil, escolta, Anna,
hauries
d'estar molt contenta. Pues li agraden les interaccions socials, però breus, així no s'avorreix i no s'esgota. No? Seria el diagnòstic que faríem, no?
Sí, perquè no hi ha diagnòstic, perquè no hi ha cap mena de problema ni de
malaltia.
No, doncs,
Anna, mira, segons la psicòloga, pots estar ben tranquil. El teu fill és un home tranquil.
Sí.
Gràcies per trucar-nos, Anna, una abraçada.
Igualment, gràcies.
Fins ara, adéu, adéu. Escolta'm, Anna, doncs no hi ha cap problema, no? A vegades els pares, no?, també tenim les nostres expectatives i pensem que els fills han de ser com nosaltres, no?
Exacte, exacte.
I en aquest cas és claríssim.
També és veritat que la societat ha canviat molt, eh? Llavors, l'adolescència actual, a l'entorn, és molt diferent, la manera de sortir, de relacionar-se. A vegades sembla que no surtin de casa i estan tot el dia parlant amb els seus amics perquè tenen els dispositius electrònics per parlar-ne.
Anna Romeu, escolta'm, benvinguda a Adolescència, viure sense por aquesta etapa de la vida dels teus fills. El podeu comprar ja a les llibreries. Gràcies per haver-nos acompanyat, Anna.
Gràcies a vosaltres.
Quatre anuncis, anem al butlletí i a la tornada parlem de famílies d'acollida. Falten famílies d'acollida, ara us ho expliquem.
Sorpresa! Les noves ofertes del Black Friday venen amb el dia sensible de MediaMark. Només avui, 21 de novembre, et descomptem el 21% d'IVA en la millor tecnologia. Ja a la teva botiga, a MediaMark.es i a l'app.
La Fundació Lluita contra les Infeccions i la Fundació Metalquímia presenten el Concert Solidari.
Christmas for a New Life, amb la Sinfònica de Cobla i Corda de Catalunya, Helena Gadel, Bet, Miqui Núñez, Mariona Escoda, La Pau, Joan Garrido i la Polifònica de Porreig.
El 12 de desembre, a l'Auditori de Barcelona. Lluitem junts contra l'Alzheimer. Entrades a auditori.cat.
Sent l'impacte del gran sinfonisme amb el tas d'orquestra de l'Auditori.
Un espectacle de teatre i música amb l'Orquestra Simfònica de Barcelona i Nacional de Catalunya per només 25 euros, en què sonaran obres com la Pastoral de Beethoven o l'Alpina d'Strauss.
Entrades a auditori.cat.
Mama, què hi ha per sopar?
Carinyo, avui tenim un plat boníssim d'allò ja vaig donar l'any passat amb guarnició de és que jo hi ajudo en altres causes.
I de segon?
De segon toca saltejat de ho sento, tinc pressa.
Una altra vegada?
Aquest any el Banc dels Aliments vol recollir més aliments que excuses. Participa al Gran Recapte els dies 22 i 23 de novembre.
De 4 a 7, la tarda de Catalunya Ràdio, amb Elisenda Carot.